sembla bé la pacificació viària, sí. I, bueno, trobo agradable.
Como vean antes, iría bien, pero creo que a los que son los comercios le está viniendo mal.
Queda coixa l'acció, perquè està bé que donis tiquets per un pàrquing, però has de caminar carregat moltes vegades amb diverses bosses.
Aquesta setmana ha començat a funcionar l'illa de vianants del centre amb l'objectiu d'afavorir un entorn més amable i articular l'espai urbà en benefici del veïnat i del comerç. La plaça de l'Ajuntament i el carrer Major i una zona del voltant s'han convertit en un espai limitat al trànsit amb un sistema de control d'accés de vehicles. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta posada en marxa d'aquesta illa de vianants al barri del centre. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. D'aquí un any està previst que entri en vigor l'avantprojecte de llei del tabac que va aprovar fa uns dies el Consell de Ministres i que suposarà, entre d'altres, la prohibició de fumar a les terrasses dels bars i restaurants. Des de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'ICO ja fa anys que esperaven aquesta reforma.
Com reduir el consum en llocs visibles com terrasses, és una molt bona mesura de salut pública per incentivar que la norma sigui no fumar.
El muntador i director de cinema hospitalenc Jaume Maneja presenta demà a l'Auditori Barrades el seu nou curtmetratge. Porta per títol Visceral i és un thriller psicològic sobre el maltractament emocional. Després de la presentació, Jaume Maneja el farà rodar per festivals d'arreu del món. En esports ens centrarem en l'equip de waterpolo femení de Primera Nacional de l'AS que arrenca la temporada amb 8 cares noves, un projecte més que s'ha consolidat i que enguany tornarà a comptar amb Judit Pujol com a màxim responsable.
Nuestro objetivo es ser el mejor equipo, ¿de acuerdo? Crecer cada día, cada partido, ir a por todas y luchar hasta el final siempre.
L'illa de vianants del centre, el tancament al trànsit del carrer Major i altres carrers al voltant del mercat municipal que ha entrat en vigor aquesta setmana ha generat un ampli ventall d'opinions i punts de vista entre el veïnat de la zona.
Ja hi ha plafons instal·lats que anuncien aquesta restricció del trànsit, de tal manera que des d'aquest dilluns els vehicles ja no poden circular per tot el carrer Major i tampoc per trams de diversos carrers, com Príncep de Vergara, Mercat, Tecla Sala, Rossend Arús i Passatge de la Rectoria. Hi ha qui destaca la mobilitat a peu i també hi ha qui es mostra preocupat per l'impacte en el sector comercial que dona vitalitat al barri.
Moltes persones grans que també, vull dir, a vegades és que no hi cabem entre una cosa i l'altra, així que em sembla bé la pacificació viària, sí. I, bueno, trobo agradable.
Bueno, a ver, como vean antes, iría bien, pero creo que a los que son los comercios le está viniendo mal. Primero porque ellos reciben mercancía.
Hi ha horari de càrrega i descàrrega de 7 a 11 del matí i una hora per la tarda, d'un quart de 4 a un quart de 5. Ara bé, els professionals recorden que l'horari és molt semblant a totes les àrees comercials de la ciutat i que no poden ser a més d'un lloc a la vegada. I posen possibles alternatives sobre la taula.
Idea, l'única que tinc és que tinguéssim una targeta o un xip o alguna cosa conforme nosaltres poguéssim passar a l'hora que poguéssim passar a tota hora. És un vehicle, dos que poden passar en un moment concret del dia. I ja està, no sé, aquesta és la meva opció.
El grup de botigues al centre de Sant Josep admet que l'illa de vianants ha generat certa incertesa.
Anem a donar una mica de marge, a veure si a Nadal es pot fer una avaluació correcta i valorar què ha passat. Però clar, Nadal també, si hem perdut tota una campanya, hem perdut un trimestre molt important per nosaltres, serà difícil.
Mentrestant, l'Ajuntament facilita a les parades del mercat vals de descompte per aparcar al pàrquing municipal de la plaça de l'Ajuntament. Però hi ha qui creu que aquesta mesura no serà gaire eficaç.
Queda coixa l'acció, perquè està bé que donis tiquets per un pàrquing, però has de caminar carregat moltes vegades amb diverses bosses. La gent ha de caminar fins a la plaça d'Ajuntament carregada, perquè no pot venir-ho a recollir amb el cotxe. És contradictori.
Algunes parades del mercat del centre s'han queixat que l'Ajuntament els ha lliurat els vals per al pàrquing municipal amb molt poc marge i sense haver fet una campanya per informar la ciutadania. I els professionals del transport de mercaderies reclamen que abans de començar a aplicar sancions econòmiques per possibles infraccions hi hagi algunes setmanes de marge i d'adaptació.
I seguim a l'informatiu, la ronda d'entrevistes als portaveus municipals en aquest inici de curs polític. I avui ens acompanya aquí a Televisió de l'Hospitalet el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, Jaume Graells. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, com es presenta aquest inici de curs? Quins reptes hi ha per endavant?
Ja per nosaltres ja no és inici de curs. De fet, hem estat molt actius aquest mes d'agost, perquè hem dit que l'Hospitalet a l'agost no fa vacances tampoc. Ens sembla bastant inadmissible que l'alcalde hagi estat les quatre setmanes tot el mes d'agost fora. La ciutat no s'ho pot permetre, això. Tenim tants o més problemes i conflictes al carrer com a qualsevol mes de l'any, i en canvi hi ha hagut una manca de presència. Per exemple, no parlem ja de la Guàrdia Urbana, que això després ja en podrem parlar, i els veïns estan bastant cansats de no poder descansar les nits, de quan hi ha conflictes al carrer, de convivència, sorolls, etc. No hi hagi resposta. La resposta habitual, que a més som un municipi gran i hem de trucar al 112, que és molt impersonal, no són gent de la ciutat, no coneixen la ciutat, i no hi ha pràcticament presència de la Guàrdia Urbana. Per un conflicte, tu pots estar a casa teva i tens una jara a Nadal i no ve la Guàrdia Urbana. Això és inadmissible. I per tant hem estat molt presents en això. Focus molt conflictius, com per exemple el Parc de les Planes, el Parc de la Torrassa, femades a les discoteques han tancat i a l'estiu han pogut descansar una mica, la zona de la plaça Espanyola, els blocs del barri de la Florida, és a dir, punts absolutament desbordats. Santa Eulàlia, hem estat amb veïns on infants menors sense supervisió adulta jugant fins a altes hores de la nit, truquen a la Guàrdia Urbana i no ve ningú, i per tant nosaltres hem estat al peu del carrer en tot això. Els refugis climàtics tancats, les regidories de barri tancades, és a dir, és inadmissible. No s'ha obert una piscina. Hem tingut una onada de calor que ha estat d'alarma i no hi ha hagut cap reacció de l'Ajuntament. Hem seguit igual, és a dir, i això afecta la salut pública, afecta les vides de la gent. I per tant, nosaltres, l'inici de curs ja va començar fa molt de temps.
Parlava de la situació de la Guàrdia Urbana, que li volia preguntar. Des d'Esquerra Republicana us hem mostrat molt crítics en tota la situació que hi ha ara mateix, entre aquest pols que hi ha entre Ajuntament i Guàrdia Urbana per les millores salarials, en aquest cas el conveni de la Guàrdia Urbana. Des d'Esquerra, veieu una solució a curt o llarg termini al respecte?
Nosaltres hem demanat la dimissió del regidor perquè pensem que en aquesta situació tothom surt perdent. Surt perdent la institució de l'Ajuntament, per la mala imatge que s'ha donat, surt perdent el cos de la policia, perquè considerem molt irresponsable que des del govern ara diguin que totes les mancances de la seguretat que hi ha a la ciutat sigui responsabilitat de l'absentisme de la Guàrdia Urbana. L'absentisme de la Guàrdia Urbana és més una conseqüència que una causa del problema. Som el municipi amb què s'inverteix menys en seguretat per habitant de l'àrea metropolitana. Només hem de consultar el portal de transparència del govern de la Generalitat, poc sospitós de voler anar contra el PSC. Per tant, aquesta manca de recursos fa que tinguem una plantilla del tot insuficient. La Guàrdia Urbana, a més, amb barris que han crescut molt en població, altament amb una gran quantitat de població per metro quadrat, amb problemes socials importants, mancances de tota mena i situacions molt conflictives. La Guàrdia Urbana té por, en determinats moments té por. Per què té por? Perquè sap que en cas que tingui un problema greu no té unitats de reforç per fer-li costat. Moltes vegades detecten el problema festes multitudinàries, en naus industrials, i com no tenen efectius suficients per poder actuar sense que ningú prengui mal, no actuen. Això què genera? Estrès, molts guàrdies urbans volen marxar, i si parlem d'absentisme, qui ha generat el problema és el govern. Qui va introduir per aquestes polítiques de personal que arrosseguem masses anys, estem sense conveni de fa molts anys, els famosos 7 dies d'indisposició va ser el govern. I això és una gran irresponsabilitat. Què és aquests dies d'indisposició? En el fons són dies de lliure disposició sense previ avís. Jo si sé que m'haig de posar malalt d'aquí 4 dies, és una mica estrany, me poso malalt en el moment. Clar, això evidentment entorpeix moltíssim i està exercint el personal, que això afecta tot el personal de l'Ajuntament, no només ho té la Guàrdia Urbana, està exercint perfectament el seu dret. Però clar, com no hi ha previ avís, organitzar el servei també el de la Guàrdia Urbana, és un problema. Què ha generat el problema? El propi municipi. I hi ha darrerament el propi govern, vull dir, però hi ha darrerament aquestes actituds d'atacar la Guàrdia Urbana en plena negociació. Negociar amb aquests sectors públics, etc., sempre és complexa. Has de tenir una certa intel·ligència emocional, ser més intel·ligents, cercar ponts. S'han trencat tots els ponts i el responsable actual ho ha fet molt malament. Per tant, nosaltres hem demanat la seva dimissió perquè ens hem de donar una oportunitat, l'alcalde ha de tenir una oportunitat de partir de zero i a partir d'aquí començar a construir. Com deia abans, tothom surt perdent, però qui perd, sobretot, és la ciutadania.
Uh-huh. Això pel que fa a la seguretat, i també li volia preguntar, no tenim massa temps per més, tampoc, uh-huh, però una pregunta sí que li volia fer, que era, fa un parell de dies es va fer un consell extraordinari al districte segon, a Collblanc de Torrassa, a petició del vostre grup municipal. Una mica després de tot el que va passar doncs, en allà, quin balanç en feu d'aquest consell, de les coses que es van dir?
Aquí va haver una participació de veritat. Malauradament, el govern municipal té domesticada la participació. Les veus crítiques sempre s'intenten marginar. Aquí va aflorar la realitat del barri. La realitat del barri és el que estic descrivint aquí. Tot el que deia abans ho vaig escoltar entre els veïns. Problemes de neteja, tenim una contracta que porta 5 anys amb uns camions, uns 5 anys de retard, amb uns camions envellits, no presència de la Guàrdia Urbana, els pisos turístics, els nous hotels, residències d'estudiants, etc. No? Vull dir, vivim una situació que no hi ha resposta als problemes que està tenint la gent. I va ser un consell, per mi, molt interessant. Es va celebrar sense trencar les normes de convivència i evidentment, va ser un reflex del que estem patint a la ciutat. Com no actuem, aquesta ciutat pot esdevenir en molts barris un polvorí social. No tenim temps, ja m'agradaria poder tenir més temps per poder parlar de la ciutat, perquè crec que tinc el coneixement de la ciutat i crec que puc donar humilment respostes que no està donant aquest govern. No tinc temps de fer-ho, però evidentment, com no actuem, com no posem fre a tot això i deixem-nos de les cortines de fum, de promeses que després no s'acompleixen, no podrem actuar. Uh-huh. Només volia dir una altra cosa. Uh-huh. A sobre de tot això, vull informar la ciutadania que en els propers mesos ens passaran el rebut de les escombraries. És a dir, no tenim els serveis que ens mereixem. I a sobre, amb aquest nou rebut de les escombraries, que abans es pagava amb l'IBI, ara es paga de manera separada. Pagarem IBI i rebut d'escombraries. La suma de les dues coses representa un increment dels impostos mai vist a la nostra ciutat. De mitja un 23%, però hi ha llars, sobretot les més humils, que els hi representarà una pujada del 40% i fins al 60%. El rebut el girarà la Diputació, però la Diputació l'únic que fa és girar el rebut, però la decisió l'ha pres l'alcalde actual i el seu govern.
Uh-huh. Doncs estarem molt pendents de tot plegat i seguirem parlant en altres ocasions. Jaume Graells, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Alternativa, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, com comentava, seguirem molt pendents i parlant de tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
I seguim l'informatiu i parlem ara que després de l'aprovació de l'avantprojecte de la llei del tabac per part del Consell de Ministres, on s'amplien els espais on no es podrà fumar, com ara les terrasses dels bars i restaurants, hem sortit al carrer per saber què n'opinen els hospitalencs. El debat està servit.
El 2006, aquesta imatge de fumar al lloc de feina va passar a la història amb la primera llei antitabac. Amb la següent reforma de la llei, el 2011 ja es va prohibir fumar a l'interior de bars i restaurants. Ara es fa un pas més amb el nou avantprojecte de llei i fumar a les terrasses es convertirà en una imatge del passat. El nou text aprovat pel Consell de Ministres podria entrar en vigor d'aquí a un any o any i mig, però de moment ha aixecat el debat entre els usuaris de terrasses de bars i restaurants.
Lo del tabaco para mí no es una cosa tan importante como para reformar una ley y que la gente no pueda fumar. ¿Qué tienen que ir a la estratosfera? ¿Se tienen que ir del mundo, de la Tierra, del planeta Tierra? Si tú tens unes criatures al costat no et posis a fumar. Sí, a veure, hauria de ser més consciència de cada un, no llei, llei.
Y es muy desagradable que estés desayunando y venga el tabaco de aquí y de allá. Yo, mi opinión.
Creo que alguno se molestará, pero es que es positivo para todos, para ellos en primer lugar. Entonces, si lo toman en cuenta, creo que lo aplaudirán.
Des de la Unitat del Control de Tabac de l'ICO ja fa anys que esperaven aquesta reforma. Afirmen que guanyar més espai sense fum serà positiu per no normalitzar el tabac i rebaixar l'exposició del fum a persones vulnerables com infants o malalts. Amb aquest avantprojecte confien que Espanya recuperi posicions en l'enquesta sobre el control del tabac que fan a escala europea. La darrera vegada estava a la posició número 11.
Nosaltres volem donar un pas important, encara el 20% fuma, tot i que la majoria de les persones no fumen, encara aquest 20% és una situació bastant alta en relació als altres països europeus. 9.000 persones a Catalunya moren cada any degut al tabac i volem reduir això. Llavors, desnormalitzar el tabac com reduir el consum en llocs visibles com terrasses és una molt bona mesura de salut pública per incentivar que la norma sigui no fumar.
I per controlar el tabaquisme entre els joves, l'avantprojecte també equipara les bossetes de nicotina i els vapejadors o cigarretes electròniques amb el tabac, i això dificultarà el seu accés als joves. La reforma de la llei antitabac haurà de votar-se al Congrés i les formacions polítiques i institucions poden presentar esmenes. Des de l'ICO, per exemple, treballen per introduir al text la proposta d'un etiquetatge neutre al tabac. Això suposaria passar d'aquesta imatge a aquesta, amb un paquet gairebé blanc, com es fa en altres països com França, Israel o Austràlia.
En l'àmbit de successos, el pare que es va endur a la seva filla d'un any després d'amenaçar la mare de la criatura amb un ganivet ha ingressat a presó acusat d'un delicte de sustracció de menors i de lesions. Es tracta d'un home de 23 anys que el passat diumenge es va presentar a casa on vivia la seva exparella i després d'agredir-la amb un ganivet es va endur la petita sota l'amenaça que li faria mal si la mare no li explicava amb qui mantenia relacions. La dona va donar l'alerta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet, des d'on van començar l'operació que va activar la Unitat Central de Segrestos i Extorsions. Finalment, un agent de paisà va aconseguir detenir l'home i es va poder retornar la menor a la seva mare en bon estat. L'activitat hotelera aquest estiu a la demarcació de Barcelona ha remuntat un punt respecte a l'any passat i s'ha situat en el 86%. Així ho asseguren les dades del Gremi d'Hotels de Barcelona, que celebra la pujada en l'ocupació, malgrat la tendència a la baixa que hi ha hagut des del gener fins a l'agost. El preu mitjà per habitació enguany s'ha situat als 191 euros, dos menys que a l'estiu anterior. Aquesta davallada s'atribueix a les reserves d'última hora, que segons el Gremi d'Hotels serien fruit de la inestabilitat socioeconòmica a nivell internacional. A banda, han criticat que una pujada de la taxa turística pot fer perillar congressos com el Mobile World Congress.
Tu parles de que en el mòbil venen 7-10 mil persones. Si apliques els increments tan potents que s'intenten aplicar en el món del turisme, això pot representar que aquest congrés tingui un augment de cost de 400 a 600 mil euros. En el moment que tu li augmentes el cost del congrés en uns imports tan considerables, és quan a vegades entra la reflexió si és millor aquí o allí, no?
El muntador i director de cinema hospitalenc Jaume Maneja presenta aquest divendres a l'Auditori Barrades el seu nou curtmetratge. Es diu Visceral i és un thriller psicològic sobre maltractament emocional.
Des del 2018 que el jove director i muntador Jaume Maneja va entrar de ple en el món audiovisual posant la seva firma en videoclips i treballant per marques com La Liga i Cupra i per televisions com TV3 i Radio Televisió Espanyola. Ara, una campanya Verkami ha fet possible que hagi tirat endavant el seu segon curtmetratge. Visceral és un thriller psicològic sobre el maltractament emocional.
És la història de com ella s'enfronta a qui és, diguem, i aconsegueix sortir d'aquesta casa en la que viu i pràcticament està tancada, diguem. I el que més m'interessava és aprofitar el que et dona el gènere i aquesta simbologia per explicar aquesta història que potser està explicada d'altres formes, però centrant-me en la psicologia dels personatges i en les possibilitats que et dona aquest gènere per explicar la història. Digamos.
A ver, David, simplemente estaba pensando un rato, porque no he hablado antes con mi madre, me ha dicho que podríamos bajar un poco.
Vale, mira, no, Candela, si eso me lo cuentas en otro momento, ¿vale? Cuando no estés solo pensando en ti.
Aquest curt, jo, per mi almenys, tracta sobre haver d'enfrontar-se amb una versió d'un mateix que no vol ser i per mi el missatge és de... Escolta, enfrontat, canvia d'alguna forma i lluita per la teva pròpia felicitat, diguem.
Després de la presentació del curt aquest divendres a l'Auditori Barrades, Jaume Maneja el farà rodar per festivals d'arreu del món, com ja va fer amb el seu anterior treball, que va arribar a ser seleccionat al POF Shorts de Tallinn, Estònia, un festival classificatori pels Oscars i els BAFTA.
I abans dels esports us volem parlar del viatge que van començar fa més de 2 anys l'hospitalenc Jordi Sánchez i la seva parella, la Bàrbara. Estan fent la volta al món en bicicleta. Les xarxes socials són els dos locos on Wells i ja han recorregut gairebé 32.000 quilòmetres i 30 països d'Europa, Amèrica i Àsia. Ara han publicat un llibre per explicar la primera part de la seva aventura.
Aquesta fotografia immortalitzava la seva arribada a Ushuaia, a l'extrem sud del continent americà. En aquell moment, en Jordi, amb arrels a l'Hospitalet, i la seva parella, Bàrbara, portaven recorreguts 11.000 quilòmetres en bicicleta per Europa i Amèrica. Aquesta va ser la primera etapa de la gran aventura dels dos locos on wheels, que ara expliquen en un llibre. En bicicleta fins a la fi del món, relata el seu viatge des d'un punt de vista íntim, amb reflexions sobre un nou estil de vida sense presses ni luxes.
La verdad que el libro explica muy las sensaciones y lo que tenemos, pero no quisimos hacer una guía del viaje. Entonces no era eso, era más poder que la gente tenga la sensación de lo que nos ha pasado, de cómo lo hemos vivido, durmiendo meses en una tienda de campaña, cómo te ayuda la gente o cómo compartes y estas sensaciones de lo que es un viaje de verdad en bicicleta.
Y sobre todo, lo más importante que es seguir tus sueños, da igual qué edad tienes, e intentar por lo menos probar.
El llibre, publicat en castellà, anglès i polonès, recull les aventures de gairebé un any pedalant des d'Irlanda, on van deixar-ho tot per començar el viatge fins a Ushuaia. Un recorregut per 13 països i paisatges increïbles que ara el lector també pot recórrer.
Eslovàquia i França per a mi fue wow. Y luego, bueno, sitios en Sudamérica para mí fue ruta 68 en Argentina y carácter austral.
A mí me encantó la Patagonia, sí. Tierra de Fuego, uno de los puntos que más me gustó en toda la parte de esta etapa del viaje.
Tot i que les peripècies que relata el llibre acaben a la punta sud d'Argentina, el Jordi i la Bàrbara han seguit pedalant per mig món. Primer van travessar selves, deserts i muntanyes des de l'Argentina fins a l'Equador, on una lesió de la Bàrbara, després de caure amb la bicicleta, va obligar-los a aturar-se durant 3 mesos. Després, des d'Amèrica, van volar cap a Tailàndia. En aquesta nova etapa del viatge, han descobert cultures i racons dels països del sud-est asiàtic. També han viscut de primera mà els contrastos de la Xina i la solitud de l'estepa de Mongòlia. Ara són al Kazakhstan, on fa uns dies han sumat una nova viatgera a l'equip.
Saliendo de un pueblo muy pequeño, cuando llevamos unos kilómetros, oímos a un perrito llorar. 2 metros a la derecha de la cuneta hay un bebecito de 2 meses y estaba muy coja, no podía casi caminar. Y decidimos que si la dejábamos ahí se moría. El primer veterinario nos quedaban 200 kilómetros. Y teníamos que llevar en la bici la perra 200 kilómetros. Por eso decimos que esto ya nos ha cambiado todo el viaje, nos ha cambiado todos los planes.
Plans que passen per continuar pedalant cap a Europa amb la gossa. Per poder pagar el seu tractament, han iniciat una campanya de micromecenatge. Després avançaran fins a Geòrgia amb avió, on podran quedar-se els mesos necessaris per tramitar els permisos per entrar a Europa.
Plantilla amb molts canvis a la S de la Primera Nacional Femenina de Waterpolo amb 8 cares noves. Sí que continua Judit Pujol, que repetirà com a principal entrenadora.
Per desena temporada consecutiva, la S afronta la Primera Nacional Femenina de Waterpolo, segona màxima categoria espanyola. Un projecte més que consolidat i que enguany tornarà a comptar amb Judit Pujol com a màxima responsable. La jove entrenadora compleix, en el seu cas, 5 temporades liderant l'equip i aquest any no varia el seu discurs. Vol centrar-se en la millora individual i col·lectiva, deixant els resultats en un segon pla.
Nuestro objetivo es ser el mejor equipo, de acuerdo, crecer cada día, cada partido, ir a por todas y luchar hasta el final siempre. Es un equipo muy comprometido, chicas muy nuevas, muy jóvenes, que tienen muchas ganas y sé que van a dar su mejor versión.
La S ha canviat la meitat de la plantilla per aquesta nova temporada. 7 jugadores continuen de l'any passat, Abril Hernández promociona des de la SB i 7 també han estat les incorporacions. Entre elles, Sara Jordi, prominent del Club Natació Sant Feliu.
Al final queremos pues hacerlo lo mejor posible, evidentemente lo más alto posible y a lo que lleguemos,
pero con mucha intensidad, mucho esfuerzo y al final pues pasarlo bien y disfrutar del waterpolo. Este es mi primer año que voy a estar en Nacional, así que pues disfrutar, dar lo posible y lo máximo, intentar ayudar con todo al equipo.
La S iniciarà la temporada de la primera divisió al mes d'octubre. Enquadrat al grup B, el conjunt de Judit Pujol buscarà acabar entre les quatre primeres la primera fase i així assegurar-se la permanència. Abans, però, l'equip disputa la Copa Catalunya, en la qual va perdre el primer partit contra Molins de Rei, 9-6, i aquest dissabte disputa el segon, contra el Club Natació Barcelona. En cas de victòria, podria classificar-se per a les semifinals de la competició.
I falten poques hores pel debut de Maria Vicente al Mundial d'Atletisme de Tòquio. L'hospitalenca d'aquesta forma tornarà a una gran cita internacional després de la greu lesió que va patir al Mundial de Pista Coberta de Glasgow fa 18 mesos. Ara l'atleta de Bellvitge inicia l'heptatló de Tòquio amb el primer objectiu de gaudir i acabar sana. Després, com ella mateixa ha reconegut, li agradaria superar la seva millor marca d'aquest any, cosa que significaria batre el rècord d'Espanya i acabar entre les 8 primeres. El debut de Maria Vicente serà demà divendres a 11:15 del matí amb la prova dels 100 metres tanques. I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Aquesta setmana ha començat a funcionar l'illa de vianants del centre amb l'objectiu d'afavorir un entorn més amable i articular l'espai urbà en benefici del veïnat i del comerç. La plaça de l'Ajuntament, el carrer Major i una zona del voltant s'han convertit en un espai limitat al trànsit amb el sistema de control d'accés de vehicles. Des de l'Unitat contra el Tabaquisme de l'ICO ja fa anys que esperava la reforma de la llei antitabac, que entre d'altres prohibirà fumar a les terrasses dels bars i restaurants. Després de l'aprovació de l'avantprojecte de la llei per part del Consell de Ministres, s'espera que entri en vigor d'aquí un any. El muntador i director de cinema hospitalenc Jaume Maneja presenta demà a l'Auditori Barrades el seu nou curtmetratge. Porta per títol Visceral i és un thriller psicològic sobre maltractament emocional. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.